I són ara a les 9, resumim els temes més destacats. Aquest matí de dijous, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, diu que no hi haurà retallades en els serveis essencials, malgrat hagin prorrogat el pressupost per al 2026 després que el PSOE i Vox hagin desaprovat el sostre de despesa.
En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí, Costa ha fet una crida a la tranquil·litat. Diu que el fet de prorrogar els comptes del 2025 no afectarà el seu programa de govern.
No hi haurà cap ni una retallada en serveis públics fonamentals. S'habilitaran els crèdits suficients per poder fer-hi front, per exemple. Li posaré un exemple. Hi ha compromisos en els funcionaris de les Illes Balears, com pugui ser el complement de residència, el complement aquest d'insularitat, que ja varen pactar, i això es farà en efectius. Hi ha compromisos de pagament de sentències de retallades, en aquest cas, que es van produir en els exercicis 20 i 21 per del govern anterior.
Explica que si finalment s'han de prorrogar aquests pressupostos, això sí que donarà una mica més de feina al govern, però que, en tot cas, els efectes per al ciutadà seran escassos.
I el Consell de Menorca debat avui també la proposta de pressupostos per al 2026. Els principals grups de l'oposició, PSOE i Més per Menorca, ja han anunciat que demanaran una esmena a la totalitat dels comptes.
I tenint en compte que l'equip de govern del Partit Popular està en minoria, l'aprovació dels comptes queda en mans de la consellera no adscrita Maite de Medrano. El projecte de pressupostos compta amb 185 milions d'euros, que és un 1,8% més que enguany.
Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat consensuen un pla conjunt contra el virus respiratori després d'un protocol frustrat l'any passat. Un pla que fixa en el cas de territoris com les Balears, que encara no han entrat en fase d'epidèmia de grip, la recomanació de l'ús de la mascareta i de reduir les interaccions socials amb persones que tenen símptomes.
A diferència del de l'any passat, aquest protocol és, segons la consellera de Salut, Manuela García, un document respectuós amb les comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
Avui s'ha de reunir el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, en què es donaran més detalls del document acordat amb el govern espanyol.
I les Balears extremen la vigilància davant del brot de pesta porcina africana a Catalunya.
L'executiu ha començat a controlar tots els porcs procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia a les illes. El govern també posarà en marxa altres mesures. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura i Ramaderia.
Vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo y, en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
La malaltia no afecta les persones, però sí que és molt mortífera per als porcs.
I el magatzem de bateries de liti que està projectat a Santa Maria del Camí a Mallorca ha aixecat descontentament entre part dels veïnats. Consideren que presenta perills mediambientals i, a més, denuncien que s'ubicaria en sol rústic. Són Guillem Ramis, membre de l'Associació d'Amics de la Vall de la Coa Negra, i Colau Canyelles, bala de Santa Maria.
Que si han de fer un polígon, que és un polígon, que si han de fer una zona, que la facin, però que no ens comencin a brodar el nostre sol rústic amb instal·lacions de parcs solars i ara amb naus per posar aquestes bateries.
Està bé que hi hagi plaques solars fotovoltaiques, sí. Està bé que hi hagi magatzem de bateries, sí, però lligades a l'autoconsum, allà on se necessita i en el lloc que menys mal facin.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa El Dia. Passau una bona jornada de dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Garau.
Bon dia i benvinguts al Dia. Són les 9 i 5 minuts, 12 graus de temperatura en aquest moment. i un avís en aquest cas tant per l'illa d'Eivissa com la de Formentera. En avís groc, totes dues per vent i per fenòmens costaners, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Tindrem avui temperatures mínimes tirant a baixes. De fet, aquest vespre, algunes zones de l'illa de Mallorca han arribat als 3 i als 4 graus. Inestabilitat en general degut a aquest front atlàntic i normalitat, però, de cara al cap de setmana. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, i amb ell podem precisar tota aquesta predicció meteorològica, com dèiem. El govern ha pres mesures per primera vegada degut al brot de pesta porcina detectat a Catalunya. Han reforçat la vigilància i el control del bestiar porcí. Es controlarà que tot el bestiar que procedesqui de Catalunya per poder aplicar mesures a les explotacions de les illes. L'executiu vol tenir controlada la traçabilitat tant dels animals com de la carn i, de moment, ja s'han començat a notar la davallada en els preus d'alguns productes. Llocs com, per exemple, Taiwan, Mèxic, el Japó, la Xina, Canadà, Colòmbia, Corea o l'Argentina han suspès o limitat la importació de porc espanyol a causa de l'aparició d'aquesta malaltia. Són mesures que varien des de prohibicions totals fins a restriccions de partides de zones afectades, com és el cas de Barcelona en concret. Seguirem ben pendents de l'increment de contagis de pesta porcina i també d'altres tipus de contagis que ens afecten de forma més directa, com són els de grip, Joana.
Així és, Marta, bon dia. En el cas de comunitats autònomes com la nostra, la de Balears, en què encara no s'ha declarat la situació d'epidèmia o d'emergència epidemiològica, recomana a la població dur mascareta quirúrgica i reduir les interaccions socials en cas de tenir qualque símptoma. Just ara ens trobam en ple increment de contagis i per aquesta raó les comunitats autònomes i també el Ministeri de Sanitat han consensuat un pla conjunt contra el virus respiratori, sobretot si es té en contacte amb persones vulnerables. Avui es reuneix precisament el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, en el qual es donaran més detalls del document acordat amb el govern central. Escoltam, si vols semblar, la consellera de Salut, Manuela García.
El documento que se ha presentado es bastante respetuoso a priori, es decir, habla de una serie de medidas, pero sí que respeta las diferentes comunidades autónomas. Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular.
Sense deixar de banda la salut, parlam avui també de vitamina D. I plantejam una pregunta. És realment necessari, ara que tothom pràcticament la prescriu o la pren, vivim un boom o una espècie de moda respecte a aquesta substància, Joan?
Idò, és cert que en els darrers anys ha guanyat molta popularitat i cada vegada es venen més suplements d'aquesta vitamina D. Però hem de saber exactament quina funció porta el nostre cos i com la podem aprofitar. Avui en parlarem, i en aquest cas parlarem també d'aquesta preocupació generalitzada sobre aquesta vitamina i si està justificada o no. Té efectes secundaris, ho hem de dir, com la pèrdua de gana, vòmits o sentir-se més feble del que és habitual. I avui, com dèiem, en parlarem amb el metge capçalera, José Manuel Valverde, i amb la nutricionista Eva de la Flor.
És dijous, ja sabeu, els oients i espectadors més habituals, que els dijous ens visita el nostre veterinari, Manu Ruiz, per parlar d'una nova llei que afecta propietaris, però també criadors de cans i de moixos.
Sí, la Unió Europea ha fet un pas decisiu i endavant en matèria de protecció i benestar animal. Aquesta nova normativa que entrarà en vigor a partir de l'any 2028 estableix l'obligatorietat de dur microxip per tots els animals de companyia, cercant així combatre el comerç il·legal i millorar també les condicions i el benestar dels animals en els 27 països membres. Tots els cans i tots els moixos hauran d'estar identificats individualment mitjançant aquest microxip i també registrats en bases de dades nacionals. Aquesta obligació afectarà tant animals comercialitzats a través de criadors, botigues i refugis com els que venguin també o cedeixin en plataformes en línia. Així mateix, els exemplars importats des de fora de la Unió Europea també hauran de complir amb una sèrie de requisits abans d'entrar en territori comunitari, independentment de si la seva finalitat és comercial o no.
Puntuals a la nostra cita, 9 i 9 minuts, moment per a la reflexió, per la nostra frase del dia, Xisco Nadal.
Bon dia, Marta Garau. La frase d'avui és anònima, com el Curial de Güelfa o el Lazarillo de Tormes, però segurament tots estaran d'acord. I diu així, la millor manera de resoldre un problema és després d'una becada.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, no.
I és vera que després de becar, després d'un descans, tot es veu diferent, o tal vegada amb millor color. No sé si avui tothom parla dels beneficis de les becades, Xisco Nadal.
I també ho manco, perquè la cosa també va de dormir, perquè tothom parla de la darrera becada del president dels Estats Units, Donald Trump. Per segona vegada, en pocs dies, el president dels Estats Units s'ha quedat adormit mentre parlava amb els càrrecs del seu govern. La imatge, com podeu veure, mostra Donald Trump fent un esforç titànic per mantenir els ullets oberts. Bé, no, les imatges que tenim ara ja ja té clucs a les totes i no pot evitar dormitar una estoneta. Una escena pareguda que ja es va poder veure a una reunió de fa dos dies amb el col·lectiu de farmacèutics al despatx Oval. D'entrada, la qüestió no és que un home de 79 anys que es queda adormit pugui ser senyal d'un problema de salut greu, ni tan sols una cosa realment destacable. El problema és que Donald Trump, o sorpresa, va batejar a Joe Biden com a Sleepy Biden, és a dir, Biden el dormilegue, perquè li passava exactament el mateix i el va criticar bastant per haver becat una estona davant les càmeres en diferents ocasions. El New York Times va dir que Trump havia perdut força i el president va atacar com sol ser habitual aquest rotatiu i després es va quedar adormit, és a dir, van ser com a coses una cosa de les altres. New York Times va dir que l'administració Trump havia perdut força, ell va dir serà que no, i se va quedar adormidat like an angel mentre estava parlant amb el seu equip de govern. Quan li van demanar a la secretària de premsa de la Casa Blanca, na Carolyn Leavitt, per aquesta qüestió, ella va dir que Trump havia estat escoltant atentament i dirigint tota la maratoniana reunió de gabinet de 3 hores. Com te quedes, secretari? Volia demanar-vos a vosaltres com valorau aquesta escena i, sobretot, si a Trump li ha passat com a molt de polítics que és víctima de les seves pròpies paraules, perquè pot ser, si no s'hagués enfotut de Sleepy Biden, no?, d'en Biden el dormilega, doncs supos que ell ara no li estarien repetint aquestes escenes per pa i per sal. Joana Maroto.
Bé, en primer lloc, sí, víctima de les seves pròpies paraules, absolutament, exacte, perquè a vegades criticam i molt pot passar o poden fer allò que estem criticant. Però, sense que serveixi de precedent, sense que serveixi de precedent, perquè m'acosta molt de defensar en Donald Trump, no és que ho faci, no és que hagi de defensar-lo.
Sempre ha sabut que eres una mica trumpista.
No. Sense que serveixi de precedent, sí que vull dir que moltes vegades no tenim en compte que hi ha gent que té problemes de salut que se poden reflectir en sa manera de dormir o amb aquestes becades o amb aquesta espècie de narcolèpsia que se pot produir
estic
un moment.
Estic estimada, narcolèpsia.
Entenem. Hi ha gent que, per exemple, té apnea del son i que això li provoca no descansar bé, no dormir bé al vespre i durant el dia està sempre molt cansada. Jo no dic que en Trump entengui, però dic que hi ha molta de gent que ho té. Per això dic que no és que el vulgui defensar, sinó que per ventura hi ha gent que li peguen aquestes becades així absolutes i que per ell que no se pot estar de fer aquest minutet de becada.
Però fixeu-vos i que beca dissimulant, perquè no beca a ple, que seria dormint, sinó que ell aixeca un poquet els ulls, valdament els tingui tancats. M'imagino que és perquè intenta dissimular d'alguna manera. Qui sap si encara du sa penxada de sant diot d'Acció de Gràcies.
No descartis. Jo avui, per mi, na mare, tu és una mestra, faré com ella, sense que serveixi de precedent. Això mos pot passar a tots. De fet, a mi això...
Per favor, un acte públic d'aquestes característiques,
no. A mi això m'ha passat aquest cap de setmana, que jo vaig anar a Menorca amb uns amics i jo sóc sobre taula, la gent va començar a parlar i jo mai he quedat
però sa sobre taula, tu estàs entre amics. De fet, vares becar un darrer sopar que varen tenir. Jo també te vaig agafar becant
una vegada. Hi ha una festa que vaig anar fa poc amb ell.
Tots hem tingut una experiència acompanyat d'en Xisco becant. Aquesta taula ja està.
Trampatges.
No me n'amac.
A un sofà tapat amb jaquetes.
Xisco trampatge, podríem dir.
Trampatge que intenta sobreviure. És a dir, en Xisco fa allò que
però mai, és molt diferent becar entre amics que becar un acte públic o una roda de premsa o davant dels mitjans.
A mi m'ha passat una tertúlia d'aquestes que donen com a pas a vídeos i que tu estàs a lo millor 10 minutets fora a parlar i que intentes concentrar-te i jo, encara bo que les càmeres no m'ho van veure, però a mi m'ha passat.
Hi ha lluites difícils, hi ha moment de lluita molt difícil quan se son te guanya. És veritat que sembla que tots són solidaris amb ni més ni manco que Donald Trump, però jo dic que Donald Trump fa...
Sou una casa de sorpreses, de veres vos
però ho dic. Donald Trump fa molt bé una cosa.
No amb ell, en sa situació, perquè m'ha passat a tots.
Però escolta, home, Donald Trump,
si
vol dir,
fixeu,
les seves mirades que fa sempre són per transmetre superioritat tanca els ulls moltes vegades, fa aquesta cosa així. Per tant, té aquest avantatge, perquè mai sabràs si fa una dècada si dorm, o no.
Sí.
O i això se li ha de reconèixer. Aquest trampa, si jo l'he vist moltes vegades amb els ulls tancats, i no és perquè sempre dormi, sí, però això de jugar...
Fa un gest tenir... juntament amb sa boca, sí, com a de superioritat.
Per tant, això ho té preparat per dies com aquest que ve que diu, no, perdoneu, això és la meva mirada
estava
habitual.
Estava concentrat.
Efectivament. Sí, és així. Però bé,
en tot vull... cas, pens que tenc un equip molt solidari avui.
T'has quedat un pot tota sola, avui,
tota sola, però absolutament. El que no hem de fer és mentir. Si mos dormim, hem de dir, mos hem dormit. No hem de mentir. Perquè jo, qualcú d'aquesta taula, vaig anar a un acte en el qual aquesta persona se va a dormir i quan va acabar l'acte va dir, m'ha encantat, he passat un gust. Crec que és això on se traspassa la línia. Per tant, és l'únic que demano. Dormir sí, mentir, intentant que no.
No sé de què xerres.
Jo tampoc.
I ho deixarem per la incògnita o per la sorpresa dels nostres oients i espectadors. Parlem de BK, però això serà més endavant i de moltíssimes altres coses en la bona companyia de Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Valentini Conaro, Robert Mercè, Yolanda Ruiz a la producció. Ens setam el dijous.
De divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 17 minuts, comença la nostra tertúlia aquí als estudis. Saludam els periodistes. Quique Oñate, bon dia.
Bon dia, què tal?
Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
L'editor de Diari de Menorca, Josep Pons Fraga, que ens escolta des de l'illa. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Encetem aquesta tertúlia amb tots els temes d'actualitat d'aquest dijous i començant per parlar de la població. Balears guanya població. De fet, vàrem parlar de les xifres, de les estadístiques, però el que passa és que perd ciutadans de la península. L'altíssim nivell de vida, el cost, el dia a dia, l'escenari de la compra, ha expulsat progressivament els ciutadans d'altres comunitats autònomes i ho ha fet amb un degoteig de migració cap al continent. Això està passant des de la pandèmia. Segons les darreres dades de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, ara hi ha 5.752 habitants manco d'altres comunitats que fa 4 anys. La dada de peninsulars residents a les illes representa un descens, i aquí tenim la xifra total, de gairebé 6.000 persones, com vos deia, des de la pandèmia. I és vera que probablement vosaltres vos ha passat també, en el vostre voltant coneixeu a gent, veïnats, famílies, gent propera que ha hagut de partir. Vos demano una valoració al respecte. Això està passant, és només el començament, qui sap si serà una tendència y anirem perdent aquesta part de la población, Alicia.
Bueno, yo creo que ya es una tendencia y que las cifras así lo reflejan. De hecho, hace poco hacíamos en última hora una noticia en la que la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña nos confirmaba el grandísimo interés que hay por parte de Mallorca. Bueno, ella me hablaba de mallorquines, pero entiendo que del resto de islas también, para comprar casas en Galicia. De hecho, allí me decía que están bastante preocupados porque ya han constatado un incremento del precio de la vivienda.
A Asturias pasa el mateix,
exacto,
igual.
Exacto. Y luego también muchos, me comentaba el presidente de los APIs de aquí de Baleares, muchos peninsulares que en su día vinieron a Baleares a trabajar y que ahora cuando se están jubilando venden la vivienda aquí y se van a vivir a la península donde tienen pues la casa de sus padres o de sus abuelos, tíos, de otros familiares. Y en parte es lógico, porque es que aquí el nivel de vida que tenemos es tan elevado que con una pensión es muy difícil llegar a fin de mes.
Clar, bé, això s'ajunta també en el fet que hi ha una arribada pues, molt, molt, molt gran de nouvinguts, sobretot de Llatinoamèrica, no? Que és, també sortia aquests dies de cine, no? Les dades de, sobretot de Colòmbia, no? I Argentina, són països que tenen... I també els marroquins, no? El Magreb. Clar, vull dir que s'ajunta això, no? Per una part, també són persones que cerquen un altre tipus... Vull dir, cerquen el mateix nivell de vida, millorar la seva vida, com va ser en aquell moment en els peninsulars, que en els anys 60 van començar a venir aquí a fer feina, perquè al final és el mateix, és un model turístic, un model econòmic que treu molta mà d'obra, que necessita molta mà d'obra i ara pues està passant un poc a l'inversa. És que les segones, tercera generacions marxen cap a la península, no? I d'altres que venen... Però, bueno, continua havent un flux, no?, de gent que ve de península a cercar feina cada vegada manco, això és veritat.
Però, sens dubte, sí que estem vivint una transformació, igual que la nostra societat ara és molt més cosmopolita que anys enrere, que comptam amb gent de diferents nacionalitats, sí que s'està vivint una transformació.
Però, Marta, això de cosmopolita m'ha fet gràcia, perquè un antropòleg, Alexandre Miquel, m'ho va dir que Balears no és una societat cosmopolita.
Ah, perquè compta'm per què.
Cosmopolita implica que hi hagi una interrelació cultural i que que s'adoni realment, se comparti.
Vols dir que aquí cadascú té el seu lloc, però no tenim un caràcter
com per... I això és
així. I és una pena, realment.
Mallorca i Balears no hi ha un flux real de compartir cultura, de compartir com a col·lectius. Realment és com una espècie de poal d'aigua amb taques d'oli, no?, que floten separades, una més gran que l'altra, i està allà un poc barrejat, però...
Que curiós. Vull pensar que no sempre és així, perquè sap greu.
No, sempre és així, evidentment, però en general poden dir que sí.
Antropòlegs sí que és vera que parlen de tendències i si ho generalitzen probablement és perquè tinguin fonaments per explicar-ho.
En el moment d'entreguerra sí que hi va haver un pot de cosmopolitisme estrangers, perquè venien aquí al terreny sobretot, bàsicament, o Cala Ratllada i tot això, que sí que hi havia pues, això, que deixaven una impremta cultural i bueno, tenim d'altres com Robert Greix, coses d'aquestes que...
I jo que pensava, Josep, ara... que nosaltres érem una societat cosmopolita i mira, de fet, estava totalment convençuda, no sé si estàs d'acord amb l'argument
no sé
Quique.
Pensa.
No, vamos, la veritat, el que diu en Quique és molt interessant avui. Això me recorda també la presència d'unes colònies de britànics d'inglesos a Menorca que realment no s'arribaven a integrar molt d'ells dins el teixit social de Menorca. Alguns sí que hi havia en Jim Maps, que va ser agent consular, però fixeu-vos que les dades que avui estem comentant... La nova estructura demogràfica de Balears, la nova realitat sociològica i social de Balears, per una banda, hi ha un efecte crida d'aquestes persones, molt d'ells que venen de Sud-amèrica, perquè necessiten aquí i troben un lloc de feina, però atenció, aquestes persones tenen uns sous baixos, tenen un nivell de vida molt, diríem, precari, no s'integren cultural i socialment, el que deim, no hi ha aquesta diversificació cultural, però a la vegada hi ha un efecte expulsió, i és aquestes persones residents a Balears, molt d'ells nascuts aquí, que se'n van, com han dit, a Galícia, a Astúries, perquè el nivell de vida no els hi permet mantenir una vida, unes condicions raonables. Vull dir, hi ha tota una transformació social, crec que no som prou conscients, i a la vegada es fet, per jo més important, és de que hi ha com un compartiment de diferents classes o segments socials. Aquesta mà d'obra nouvinguda, que no s'arriba a integrar, molt d'ells veiem a Menorca, de forma massiva de Colòmbia, el país que està aportant... A més, hi ha un efecte crida entre aquestes famílies de Valle del Cauca i d'altres ciutats de Colòmbia, també del nord d'Àfrica, i finalment vull apuntar aquesta expulsió, aquesta sortida de persones, de famílies que fins ara han residit aquí i quan arriba la jubilació, què fan? Se'n van, cerquen una casa... una condició de vida, un preus més baratos i més assequibles i parteixen cap a Galícia i cap a Astúries. En 10 anys veurem un canvi sociològic d'un gran impacte i d'una gran
profunditat. Probablement, en el futur encara això, o la tendència sigui a produir-se més canvis encara, Alicia.
A mí en este sentido me gustaría apuntar que gracias a la inmigración que está viniendo sobre todo de Latinoamérica, la economía balear se está salvando, ¿eh? Porque aquí no tenemos mano de obra en la gran mayoría de sectores. Y, por ejemplo, si hablas con los restauradores, ellos te dicen que están pudiendo completar las plantillas gracias sobre todo a los latinoamericanos que ahora están trabajando en el sector servicios que antes lo hacían los peninsulares y ahora lo están haciendo ellos, porque es que no hay mano de obra. Y hables con el sector que hables, te dicen falta personal. O sea, nos están salvando ellos, porque ya hemos tenido veranos en los que, sobre todo en Ibiza, había empresas que podían abrir restaurantes en un único turno, porque es que no hay personal. También nos pasa mucho con colectivos como los médicos. Vamos al hospital o al centro de salud y hay muchísimos profesionales de Latinoamérica que gracias a ellos estamos pudiendo tener atención sanitaria, porque es verdad que los médicos vienen aquí muchos, hacen el MIR y se vuelven a la península.
Metges, professionals sanitaris,
policies,
personal de la construcció, és veritat, cuidadors de gent major, és veritat que això no s'ha de deixar de banda. En tot cas, Balears està vivint una transformació, és vera, i hi ha molta gent que està partint d'altres llocs de la península per l'alt cost de la vida. 9:25, abans dels anuncis, vos vull plantejar un tema que... Bé, a veure com ho interpretem, perquè estem en el punt de partida, però la pregunta seria si es pot complicar o no, i sobretot de cara a Nadal, de cara a festes. Ara sabem que el govern balear ha pres mesures per primera vegada davant d'aquest brot de pesta porcina detectat a Catalunya, que s'ha reforçat la vigilància, el bestiar porcí, que es controlarà tot el que vengui de Catalunya i que també s'aplicaran mesures a les explotacions de les illes, perquè d'aquesta manera el que se vol és poder tenir controlada tot el que seria l'exportació de carn. Respecte a preus, és vera que aquí, de fet avui a partir de les 11 parlarem amb alguns professionals del mercat de Pere Garau, venedors de carn de porc, perquè ens expliquin, sobretot, si s'ha notat aquesta davallada de preu. No ens consta que hagi viscut una davallada notable, però sí, per descomptat, a Catalunya. I, per altra banda, tenim la decisió d'alguns països que ja han dit que no compren porc de forma total o parcial, com és Taiwan, Mèxic, Japó, la Xina, el Canadà, Corea, Malàisia... Bé, això ha començat, els casos han augmentat, ja sabeu. Com ens podria afectar, Quique? De moment aquí tranquil·litat, el govern també ha fet una crida a la tranquil·litat, però vos demano un poc que anem un poc més enllà.
Sí, bé, ara de fet està la Generalitat està pendent de la Unió Europea per veure si pot començar a fer intervencions, no? I llevar, matar, bàsicament, a zona zero, no? Que és part de natural de Collserola. Clar, això és un poc com el tema de la Covid, no? Però vull dir que veiem que evident, tota la cadena està connectada a nivell global, els mercats, tot, vull dir, això és qüestió de que passin aquestes coses. El que aquí també és la de sempre, igual que quan varen xerrar amb el tema de la Covid, s'ha deixat de banda un control poblacional a nivell de Catalunya, sobretot. Això passa a gran part de la península, però és a dir, la falta de gent que visqui a lo que és les zones rurals fa que no hi hagi tant de control i al final recauen en el tema dels caçadors, no? En el cas de Catalunya és que hi ha moltíssima població de porc senglar, no? I, clar, al final és un desequilibri que hem incentivat per un tipus de pràctica del medi, pues, que passa aquí. En el cas de Balears, el que pot passar, no tenim porc senglars, a nivell de cabres tampoc, això no té un pas en el que és això, perquè també tenim un problema, però no... Vull dir, no se pot replicar en aquest sentit, però sí se pot replicar en això, en el tema de l'exportació i de que aquí també ens agrada el porc.
No ens consta que hi hagi oscil·lacions de preu molt notables, però clar, podria haver-les en el futur. També parlam de Nadal i també de la importància per als productors i distribuïdors.
Claro, és un problema, perquè hi ha moltes persones que viven de eso i ara que s'acerca la Navidad, pues és una època de consum molt elevada. És
quan
también...
fan l'agost, realment.
Claro, exacto, és així. I com decía aquí, que ja passó con la pandèmia de la Covid, bueno, pues esto es igual, pero en animales, en un mundo tan interconectado, es muy difícil poder parar este foco. De hecho, cuando entrevistaban al presidente del gobierno el lunes, él ya lo decía, que claro, se está trabajando y se está haciendo todo lo posible, pero que tú ante un virus no puedes decir que esto no vaya más. Es que es muy difícil, es muy complicado.
Sí. No podem preveure, Josep, que això evolucioni, que enviï, afecti en el futur, tot i que el govern fa una crida a la calma, a la tranquil·litat, però la pregunta era si de cara a Nadal podria això afectar en una oscil·lació de preus o afectar també els venedors i els distribuïdors.
Dir que hi ha una baixada, de fet, brusca, d'entre el 10, un 15 i un 20%. Vull dir que això, en aquest moment, ja és un fet. Vull dir que ho recueixen tots els mitjans, tots els digitals econòmics ja estan dient o estan recuint que s'ha produït una forta baixada del preu de la carn de tot esport, de tots els aliments d'esport, precisament per aquesta epidèmia, per aquesta alerta de pesta porcina africana. Dit això, només un breu apunt de per què s'està produint aquest brot i a Catalunya. Per tres motius: la reducció dels camps de conreu, l'extermini de llops, que era el depredador natural, i després, perquè hi ha pocs caçadors. Tot això ha provocat una proliferació d'aquests animals, d'aquests porcs senglars. Com que no hi ha batudes de caçadors, no hi ha llop, el llop està pràcticament exterminat, i a la vegada s'han reduït els camps de conreu. Tot això ha facilitat una proliferació d'aquest animal, que a Catalunya hi ha un focus realment important. Penseu que només a la zona de Collserola van trobar 50 cadàvers en 48 hores. Afortunadament, com ha dit en Quique Oñate, a Balears no hi ha aquesta espècie, i evitem, o cal evitar, l'entrada de la epidèmia, sobretot que podria entrar a Balears a través de vehicles de transport de ramats o d'animals. Per tant, estem en una situació d'alerta i de caiguda de preus en aquests moments.
Pendents, idò, de sobretot com evolucioni aquesta situació en el futur. Tot d'una que tinguem més informació, així la transmetrem a oients i espectadors. De moment és aquesta la situació, i el govern pren mesures per primera vegada davant aquest brot respecte al control d'aquests animals. Són les 9:31 minuts, uns consells, tornem tot d'una. Això és El Dia.
El Dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de este día es para no olvidarlo. No es que las memorias del rey desembarquen en España. Es que llegan como papel mojado a esta orilla balear. Embarrancan en nuestras costas. Naufragan en esta Mallorca de mar y vent, haciendo aguas. Las memorias del rey serían noticia si no lo fuera su memoria. Y llegan después del publirreportaje ridículo de estos días. Digno de olvido. Un teleprompter que ojalá hubiera sido obra de la inteligencia artificial, donde enaltece aquel adagio latino de excusatio non petita, accusatio manifesta. Pide que se quiera Felipe a su hijo, monarca, por lo que se supone que lo que afirma es que no se le quiere. Llegan sus recuerdos de Mallorca, como un souvenir cutre que llega a última hora antes del embarque. Al final, recordar lo que se ha olvidado va a ser peor que querer olvidar lo que se recuerda. Si, como decía el poema, la espuma es la memoria de las olas, el recuerdo exaltado de quien fuiste, el autobombo interesado es un maremoto en la institución de la corona, porque la moderación está reñida con el contenido, con los datos, con las opiniones, porque solo es forma, porque sus únicas noticias son dónde estás y, como mucho, cómo vas vestido. Decir que dejaste Mallorca en lo más alto, como si fuera algún mérito veranear, o sacar pecho por obligar a la prensa a lanar con su largaos, a no publicar esas cacerías nocturnas de aquel Palma la Nuit, es haber deconstruido, además de una memoria, todo un castillo de arena. Y ya mañana, siempre en la ola, más.
Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama.
Són les 9:33 minuts. Continuem aquí al Dia, la nostra tertúlia d'actualitat a través de la ràdio, a través de la televisió, amb els periodistes Quique Oñate, Alicia Mateos, Josep Pons Fraga. I una xifra, 1.500 dones. És el número de dones protegides per la Policia Nacional i local aquí, a Palma. Això sí, només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament que les avisa en cas de que s'acosti el seu agressor. És una dada que ha donat a conèixer la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional. Després tenim les xifres del Ministeri d'Igualtat, que tampoc poden deixar de banda i que són, la veritat, altíssimes. Una de cada tres dones ha patit violència de gènere en qualque moment de la seva relació. Estem parlant de 6,4 milions de víctimes, un maltractament que provoca 1,6 milions de dones amb seqüències físiques, mentals, psicològiques. Després parlarem també del cas més recent en el temps, el de Costitx, a Mallorca, del passat cap de setmana, i sobretot també mos demanem que ha fallat. De moment, la xifra per ciutat de 25 polseres, es veu que és una xifra baixa, però el que més sorprèn és que estem parlant d'un sistema que cada dos per tres hi ha algun tipus d'incidència. Alicia.
Son cifras escalofriantes. La verdad es que es algo que dices, ¿cómo podemos estar en el siglo XXI y no ser capaces de dar una solución a este asunto? Que además, lo hablábamos antes, no es un tema de colores políticos, es un problema que preocupa y ocupa a los diferentes gobiernos y a las diferentes instituciones. Pero no entiendo por qué falla, o sea, cómo pueden fallar las pulseras antimaltrato en un mundo en el que la tecnología es muy buena. Es que es algo asombroso, porque lo decíamos antes, cómo a una víctima, con lo difícil que es dar el paso de denunciar a tu agresor, es que es muy complicado. Solo las que lo hacen y lo sufren lo saben y son conscientes. Cuando dan ese paso, encima ahora tienen la amenaza de que la pulsera falle. Es que esto es cuesta creerlo, o sea, porque está pasando, pero si a ti te explican que existe la posibilidad de que esta pulsera pueda fallar, yo de verdad, y me sorprende mucho que no se estén tomando medidas, que se elimine este sistema, se implante otro y se busque una solución, porque hablamos de vidas humanas.
No, és que clar, sí, vull dir, els darrers temps s'està conscienciant molt, no? Precisament perquè un dels grans tabús que hi havia en aquest moment, fins fa res realment, era que no se denunciava. I això era un problema que quedava a casa, amagat. I socialment estava estigmatitzat i no se podien parlar d'això. I ara pues, estem millorant en aquest aspecte, amb més denúncies, però clar, aquestes denúncies o aquestes campanyes per promocionar i encoratjar les dones a que denunciïn han d'anar acompanyades de més recursos, i és el que no està...
Jo no crec que sea de més recursos, crec que debe ser de mejores recursos. Perquè és verdad que se destina dinero i se destina presupuesto, però no està funcionant.
No, i en el cas de Costitx, el seu voltant, el voltant d'aquesta dona, ja havia dit que ella estava patint, que tenia por, que no era la primera vegada que rebia amenaces. Josep, els teus companys plantegen la pregunta, què falla?
Bueno, falla el sistema. Falla, primer, que hi ha una manca de recursos, les pulseres antimaltractament també s'han evidenciat de que no funcionen. Mireu, ara mateix he trobat, mentre estava preparant la intervenció, que s'ha format una associació a Granada que cerca dones afectades per els fallos a les pulseres antimaltractament per presentar una demanda col·lectiva. Vull dir, fallen les pulseres, el sistema Biogen apunta, inscriu, és que a Palma hi ha 1.500 dones víctimes de violència masclista. Només 25 duen aquesta pulsera. Una pulsera que, a més, falla. Vol dir que és un 1,6%. Però és que, a més, se pregunta és de quina manera es pot garantir una vigilància efectiva per part de la policia a totes aquestes dones que estan en situació de vulnerabilitat. Com ha dit en Alicia Mateos, més recursos són però més eficaços. I el primer, que les pulseres funcionin correctament, i no funcionen les pulseres.
És que és inconcebible. Jo, de veritat, la ligereza con la que el gobierno ha asumido este tema, a mí me parece muy triste, porque, insisto, todos los gobiernos de todos los colores políticos es un problema que quieren solucionar, pero que no haya habido ni una dimisión con el fallo de las pulseras, que hacía meses que ellos sabían que estaban fallando y no dijeron nada. A mí, de verdad, es que esto lo que hace, como decía Quique, que habíamos avanzado mucho en concienciación social, de hecho Baleares es una de las comunidades que siempre lidera el ranking de denuncias, no porque haya más denuncias, sino también porque hay una mayor concienciación social, porque la mujer es más independiente económicamente, pero claro, si tú no estás dándole garantías a la víctima de que va a ser protegida, ¿qué va a hacer la víctima? No denunciar. Y luego también me gustaría apuntar un tema muy importante que lo destacó la presidenta del Gobierno el pasado 25 de noviembre, el día de la lucha contra la violencia de género, y ella hacía una llamada a que los entornos denuncien, porque a veces la víctima no puede hacerlo, porque es que es imposible, porque sabe que si lo hace lo más probable es que la maten. Pero el entorno también tenemos una responsabilidad de que si hay una mujer una vecina que escuchamos que llora, que grita, que le pega, denunciarlo. Es una cuestión de todos. Y aparte también la labor pedagógica en los colegios.
Claro, porque això també, sí, tu has dit, respecte a les escoles, hi ha una part educacional molt important. Hem de créixer dins una societat que no tingui aquests problemes en el futur, que pot semblar utopia, però que és vera, que és que la base radica precisament això, en els nins, en els petits, en les campanyes, en les escoles, en les cases. 9:40, a mesura que avança el temps, acumulam alguns temes pendents que no vull deixar de banda, si vos sembla, i que vos planteig. En aquest cas, respecte als pagaments en efectiu per part del Partit Socialista, ja sabeu que el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, reclama al partit tots els pagaments en metàl·lic entre els anys 2017 i 2024. També tots els justificants. El magistrat, d'aquesta manera, contesta tots els dubtes plantejats pel partit, que va demanar si només havia d'entregar els pagaments realitzats a les persones que estan implicades en aquesta investigació, que eren Koldo i Ábalos. Així que tenim aquest punt pendent de si se podran produir tots aquests justificants, que parlem de molts, perquè parlem de justificants entre el 17 i el 24. O sigui que són molts de papers i una investigació que es preveu, Quique, llarga.
Sí, sí, no. Vull dir, i a més, clar, això ho hem dit altres vegades, no? És molt necessari que s'investigui això precisament per treure qualsevol dubte i que se comprovi si realment va passar això o no, perquè si passa és que és, bueno, és la línia vermella que precisament els socis de la moció d'investidura han dit que no permetran més. Vull dir, tant Esquerra Republicana com PNB han dit que si això realment arriba, a no ser que passi alguna cosa més també durant tot aquest temps, perquè això no sabran fins d'aquí bastant de temps. Bé, supos que s'accelerarà a nivell judicial perquè interessa també, no? Però ja han dit clarament que si això se confirma, si hi ha una caixa B en aquest cas, o
és que
un finançament...
És són 8 anys, clar, de justificants.
S'acaba, sí. Vull dir, clar, és que són molt d'anys.
És molt de paperun, Josep.
Bueno, Alicia, sí. Han fijado una línia roja, sí, però en Josep, muy larga, muy larga, sí. Y además la van moviendo, sí, claro, la van igual moviendo. La mueven hasta que haya sentencia firme, entonces, claro, ya igual se ha acabado la legislatura, a mí esto me parece...
Això també.
Pero también sorprende que el PSOE no entregue esta documentación, que en teoría en un partido político todo está documentado, porque además se tiene que pasar al Tribunal de Cuentas, con lo cual, claro, es algo que deben tener a mano.
No, jo voldria afegir una cosa. Primer, la sorpresa crida molt l'atenció que un partit polític com el PSOE es dediqui a fer pagaments en efectiu, quan realment tot ha de quedar registrat i documentat, i la manera més clara i més, diríem, eficaç és que hi hagi transferències, que hi ha sistemes electrònics que t'ho deixen registrat. I és, resulta que es dedicaven a pagaments en efectiu de quantitats que no sabem en conjunt tot el que sumen. Fixeu-vos que el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, els hi demana una relació de tots els pagaments en efectiu efectuats durant 7 anys, del 2017 al 2024. Però, clar, l'auto de jutge diu con independencia del destinatario. El PSOE, això no li ha agradat gens en absolut, i li diu, per favor, me digui, li diuen al jutge, si aquest pagament en efectius estan vinculats a les investigacions de José Luis Ábalos i d'en Koldo García, tots dos exsecretaris d'organització, Ábalos a presó i en Koldo, que acaba de sortir. Clar, i el jutge, que els hi ha dit? Diu, escolti, diu, és que, diu, està ben clar, diu, i diu, la providència, diu, és lo suficientemente clara. Diu, per tant, per favor, diu, i els hi reitera, han de presentar la relació de pagaments en metàl·lic, o sigui, en efectiu, que han fet des del 2017 al 2024, con independència del destinatario, és a dir, a totes les persones,
és que
càrrecs,
tots...
treballadors, uh-huh, simpatitzants i voluntaris. Jo, a cap, no entenc com un partit com el PSOE es dedicava de manera sistemàtica i normal a fer pagaments en efectiu. D'on ve aquest doblers? D'on procedien?
I
a
després,
aquests recursos?
Josep,
aquesta és la pregunta.
Justificar tot aquest doblers dura molt de temps. Aquí parlem d'auditories molt complexes.
Bueno, pero yo insisto, es que el partido debería tenerlo justificado, porque este dinero se ha tenido que auditar y se ha tenido que entregar esta relación de movimientos al Tribunal de Cuentas. Es que debe estar...
Ellos se ha tenido...
Claro,
ha tenido alicia.
Por eso lo estoy diciendo de forma irónica. Lo estoy diciendo de forma irónica, pero el presidente del gobierno y secretario general del PSOE ha dicho mil veces que ellos tienen sus cuentas claras. De hecho, creo que también encargó una auditoría externa. Entonces, esa documentación la deben tener porque, claro, esto se ha tenido que entregar al Tribunal de Cuentas. Por eso sorprende tanto que el juez se lo haya tenido que volver a reclamar.
De totes maneres, les investigacions es preveuen, com dèiem, molt llargues. I fixeu-vos, ara parlem del cas Mascaretes, que tot va passar durant la pandèmia, que cas encara no està resolt. O sigui que això es va gestant a poc a poc, i els resultats ho veurem.
Claro, es que por eso los socios de gobierno han fijado esta línea roja que ellos saben que no va a llegar esta legislatura, que se demuestre la financiación irregular del PSOE. Es que esto no se investiga de momento. La UCO ahora está centrada pues, en los temas Cerdán, Ábalos, Coldo y compañía.
Es que ya son temas prou
relevantes. Claro, pero no hay una investigación en marcha de financiación ilegal o irregular del PSOE. Esto no lo hay en este momento. Entonces, claro, es muy difícil, tiene que ser algo muy claro. Por ejemplo, si se entregan estas cuentas, estos pagos en metálico, y ahí entonces empezaría una investigación. Uh-huh. Ahora mismo eso no se está investigando. Es que cuando el presidente del gobierno o a los ministros dicen no hay ni una línea en el informe de la UCO que hable de financiación irregular del PSOE. Claro, es que el informe de la UCO no investiga eso. Investiga a Ábalo, Coldo y Cerdán.
I un apunt sobre més ajornaments. En el cas del germà del president del govern, David Sánchez, la vista havia de començar el 9 de febrer, però en aquest cas, per problemes d'agenda de diversos advocats, s'ha retardat fins al 28 de maig i s'allargarà fins al 4 de juny. O sigui, fixeu-vos com els problemes realment s'acumulen però també s'ajornen en el temps. Això vol dir que en un any, i ho dic així, sí, saps si és més, no? No haurà acabat la legislatura i tindran probablement, o començarem a veure alguns dels resultats d'aquestes investigacions, Josep.
Sí, és que realment estem, vull dir, els temps judicials no coincideixen ni tenen res a veure amb els temps de la política. Per tant, quan la audiència de Badajoz ha retardat el judici en el germà de Pedro Sánchez en tot aquest temps, a finals de maig de 2026, bueno, això què significa? Bueno, que assistim a el que es diu a una sèrie de dilacions, de retards, que després les defenses aprofiten per demanar les absolucions. Per tant, aquí un anam, que el judici en aquest germà d'en Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, que també s'ha de fer, junt amb el secretari general del PSOE d'Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
I candidat a les eleccions del 21 de diciembre.
Correcte.
Fixeu-vos que la vista oral estava fixada per l'audiència de Badajoz per dia 9 de febrer i ho passa a dia 28 de maig, amb una previsió d'aquest judici s'allargui durant un mes, efectivament, durant tot el juny. Vos dic una cosa, posa en dubte ara mateix que dia 28 de maig comenci el judici i que possiblement es tornarà a aplaçar. Más dilaciones indebidas.
Sí, claro, las defensas luego juegan todas sus cartas. De todas formas, es un tema del que no se deja de hablar por ser quien es el hermano del presidente del gobierno. Y cada vez que el presidente del gobierno va ahora a Extremadura a hacer campaña electoral, pues esto nos viene a todos a la memoria. De hecho, el candidato es quien es, Gallardo, porque está imputado en el caso del presidente del gobierno, o del hermano del presidente del gobierno, porque Gallardo no era de la cuerda de Pedro Sánchez.
És que el voltant ara mateix del president està molt tensionat, perquè parlam del germà, parlam de la seva dona, parlam de...
Ja hi ha una condena fiscal general.
Exactament, o sigui que són...
És fiscal general, ja,
són molts de fronts oberts en aquest moment, no? I moltes investigacions en marxa, i a més és que totes les investigacions tenen a la vegada moltíssimes ramificacions, o sigui
claro, su mano derecha política en la cárcel.
Exactament.
És que la otra mano derecha que acaba de salir hace una semana, claro, és que són... El custodio de sus avales también en la cárcel.
És un context delicat.
Marta, jo voldria afegir una cosa molt breu. Sí. Jo, mira, cada vegada que surt el tema de germà d'en Pedro Sánchez, me recorda un altre germà, el germà d'en Alfonso Guerra.
Sí.
Me'n record que quan va venir en Alfonso Guerra a Menorca de vacances, hi havia un senyor que ningú sabia qui era, amb unes barbes, que anava de vora en Alfonso Guerra. I jo el vaig atracar i li vaig dir, oiga, usted, ¿qué cargo tiene? I diu, yo soy mi hermano. Me dice, soy mi hermano. Ah, vale, molt bé. I jo no sabia amb aquell senyor que anava per davant i per darrere, obria la porta, li diu la maleta, i era su hermano. Bé, vull dir que aquests germans, són sospitosos, ja sabem com va acabar lo de germà d'en Alfonso Guerra, que era en Juan Guerra, que al final li van demanar, però vostè què hace? Diu, no, jo le traigo el cafelito. Bueno, vale, i tenia un despatx a la delegació del govern d'Andalusia. Bueno, i ara veurem això de germà d'en Pedro Sánchez. I jo m'agradaria, i acabo molt, molt breu, que la justícia fos molt més ràpida, molt més eficaç i molt més efectiva, i que el judici del germà, que havia de fer el febrer, pues no és febrer, que es havia d'haver fet el gener, s'hauria de fer el gener, i no aplaçar-ho en el maig, que repeteix, tinc els meus dubtes de que el maig et celebri el judici. Perquè, al final, una justícia que no és ràpida no és eficaç,
i
no és
justa. Lo que pasa que para esto la justicia también tiene que tener medios, y creo que no tiene los medios suficientes para poder prestar un servicio justo.
9 i 50 minuts, me permeteu uns consells, tornem tot d'una, seguim aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
El dia, amb Marta Grau.
Són ja les 9 i 52 minuts. Dedicam els darrers minuts d'aquesta tertúlia amb els periodistes Quique Oñate, Josep Pons Fraga i Alicia Mateos a parlar en crònica internacional. La Unió Europea acorda trencar amb totes les compres de gas rus de cara al 2027. Ursula von der Leyen ha declarat que aquesta decisió suposa un dia històric i aquest acord encara necessita el vistiplau de l'Eurocambra i dels 27 per poder entrar en vigor. Preveu també l'eliminació, però en aquest cas seria de forma progressiva, de les importacions de petroli procedents de Rússia. Hongria i Eslovàquia continuen recordant depenent d'aquest petroli, del petroli rus, i és per aquesta raó que impugnaran la decisió davant del Tribunal de Justícia Europeu. Jo vos demano si pot sortir cara aquesta decisió, trencar unes negociacions o relacions comercials amb Rússia. No deixa de ser un tema delicat. També posam en context oients i espectadors les darreres declaracions de Putin, que deien que si Europa vol anar a la guerra, Rússia estaria preparada. És vera que això va ser un fragment d'unes declaracions més llargues, on deia abans, no és la idea anar a la guerra, però si Europa fa por igualment. No? Són declaracions que les agafis però les gafis, és vera que no deixen de ser contundents, però vos deman si aquestes decisions de trencar relacions comercials, Quique, poden passar factura o no?
Home, des de que va començar la invasió a Ucraïna s'han fet moltíssimes mesures en contra de l'economia russa i l'economia russa està perfectament, vull dir, no ha canviat, no ha empitjorat moltíssim, ells tenen un mercat que sempre, nosaltres com europeus que no ens pensem en nosaltres, ens oblidem, però un mercat immens a Àsia i a central també, no? I realment, sí, és vera que mos venen a Europa moltíssim de gas, però i fer això, si realment s'arriba a trencar completament la compra de gas rus, en el final beneficia Estats Units, que són els que vendran a través de, bueno, la fórmula de gas liquat, no? A través dels ports, i de fet Espanya té una sèrie de ports molt estratègics per rebre aquest gas liquat, que és com se pot transportar en vaixell. Però, bueno, en el final aquí, clar, als Estats Units li interessarà, que és el que ha fet també durant aquests anys d'invasió a Ucraïna, no? Beneficiar-se econòmicament de tot això. Jo considero personalment que no s'hauria d'anar cap a aquest enfrontament directe contra Rússia, perquè el que està fent aquí és Estats Units i Rússia estan debatent què fer a un país europeu, un de la Unió Europea, bueno, de la Unió Europea no, però d'Europa, i Europa no té cap tipus de capacitat ni per negociar políticament amb Rússia, ho ha deixat en mans dels Estats Units, el qual no ho he entès des del principi. I així que no sé, jo crec que el destí energètic i econòmic de la Unió Europea estigui en mans dels Estats Units i el que opinin Estats Units i Rússia no ho comparteix. Jo crec que s'hauria d'anar cap a un intent de negociar directament amb Rússia i no se pot negar que Rússia si estàs allà.
Jo una pequeña però puntualització, bueno. Quique, que la economia russa va allà bien, jo aquí discrepo.
Bueno, bien, no con nuestros estándares, però per ells...
No, tampoco.
No, amb els seus ciutadans.
Tienen una inflación del 9%, sí. Han tenido que subir los tipos de interés, la inversión extranjera, por mucho que ellos tengan sus mercados, pero Europa sí. Es un mercado muy potente, sí. Ha caído y tienen un gasto militar muy elevado, es decir, no tanto como debería, pero algo de factura sí que le está pasando la guerra a Rusia, y eso en un régimen totalmente opaco del que no conocemos ni la mitad. Ahora bien, yo coincido contigo en el que algo se tiene que hacer. No podemos vender nuestros intereses económicos y nuestra dependencia a su gas y permitir que pase lo que está pasando en Ucrania, porque hoy es Ucrania, pero es que cada día hay como violaciones o semi-violaciones de los tratados del derecho internacional, con drones, con... Claro, aquí nos pilla muy de lejos, pero por ejemplo si vas a Alemania o vas a Finlandia...
Sí, pero en el cas dels drones no tant, perquè ha estat en aeroports, per exemple, danesos, alemanys...
Claro, es por esto lo que quiero decir, aquí no lo percibimos tanto, pero por ejemplo en Alemania, Polonia, Finlandia... Son países que hacen frontera y que ahí sí que perciben ese miedo de que Putin cualquier día se le cruza los cables y no sabemos su provocación dónde puede llegar, que hasta ahora está rozando la línea roja. Pero es que, ¿qué pasa si ataca a un estado de la OTAN? Es que entonces la OTAN tiene que responder y entonces ya tenemos la Tercera Guerra Mundial. Es muy complicado todo y coincido contigo. Dejar esto en manos de Estados Unidos y que entre Trump y Putin decidan el futuro, ya no solo de Ucrania, de Europa.
Europa.
Josep, tens 30 segons.
Sí. No, 30 segons per dir una frase d'Anna von der Leyen. Diu, l'economia de guerra de Rússia sosté els ingressos dels combustibles fòssils. Volem tar aquests ingressos. Per tant, si a Europa... aprova que ja ha aprovat el que és el paquet nombre de nou de sancions contra Rússia, ho fa per debilitar o per evitar que tingui recursos econòmics per mantenir aquesta economia de guerra. La Unió Europea no vol un enfrontament militar directe i empra aquestes sancions. Però, repeteix que hi ha cap, de nou paquets de sancions, quina eficàcia han tingut? Pràcticament mínima.
I de moment no estressa aquesta qüestió als Estats Units perquè, per acabar aquesta tertúlia, tornem a comentar algunes de les imatges més virals, que són les del president dels Estats Units, becant davant d'un acte amb periodistes, i no és la primera vegada. Quina imatge dona de cara al món, no? Un president que es dorm, que no és la primera vegada, que més ha criticat a Joe Biden per la mateixa raó, perquè vegis, eh?
Que en el fin, a més, és que ell també té una edat, eh? Per molt que tingui molt de punx i sigui un tio...
Però no tota la gent endavant, major és dorm, ni molt manco.
Sí, però vull dir que ell sempre ha tingut, ha mostrat una imatge de molta fortalesa.
Aquí també perdoneu en entrant per dormir-se, perquè just abans, a l'inici de la ronda, deien, bé, li pot passar qualsevol. De veres?
Bueno.
No.
Bueno, hemos visto muchos resultados.
No, Marta, jo crec, o bé, o que dorm malament o que no dormes vespre i vés a saber què fa.
Com Ábalos, no?
O no pot dormir, per això ja no estic tan segur.
La pròxima roda de premsa a la Casa Blanca, els periodistes li diran: Trump, senyor Trump, què li passa a vostè el vespre, que és que dorm malament o que té somnis i que és que té pesadilles aquest home i no pot dormir?
Home, sí que deu tenir algun altre mal son, com és lògic. Se'ns esgota el temps. Quique, Alicia, Josep, moltíssimes gràcies. Bon dijous.
Bon dia.
Notícies. Continuem tot d'una.